La Unió Temporal d'Empreses, formada per Elian i Helicòpters del Nord, l'única que va presentar oferta per a la concessió de l'heliport nacional, ha estat finalment l'adjudicatària per a aquesta infraestructura que fa molt temps que buscava ubicació. Això vol dir que aquest mateix any s'haurien de posar en marxa les obres de construcció del complex, que costarà uns 10 milions d'euros. El projecte preveu una pista principal, una pista addicional dedicada a vols d'emergència mèdiques i de rescat, i un hangar de més de 800 metres quadrats. A més, com a infraestructures addicionals, es contempla la construcció d'un edifici terminal i comercial de 900 metres quadrats a dos nivells, amb un restaurant i un aparcament annex. La concessió té molts altres punts controvertits. Tot i així, no són aquests punts els que han fet esclatar la polèmica que ha sorgit, sobretot, per la forma. Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons, i avui intentem explicar el perquè d'aquesta polèmica. Així reaccionava Pere López, president del grup parlamentari del principal partit de l'oposició, el Partit Socialdemòcrata, en fer-se pública l'adjudicació de l'heliport nacional.
I insisteixo en que això té una gravetat molt, molt i molt, molt gran. Estem parlant de mentides, d'engany i d'ocultació d'informació i d'un debat parlamentari que es va produir amb gent que s'havia adjudicat i ningú allà va dir res. Per tant, evidentment, l'exigència de resposta i d'explicacions públiques per part nostra és el més alt nivell, perquè estem parlant d'això, d'enganyar i d'ocultar informació als ciutadans.
Sobre aquesta qüestió volem parlar-ne avui a l'Altaveu a Fons, i el periodista de l'Altaveu que ha estat seguint tota aquesta qüestió és Gabriel Pérez. Molt bon dia, Gabriel.
Bon dia, Esther.
Per què està tan enfadat Pere López?
Jo crec que Pere López està enfadat, i gairebé podríem estar també enfadats els periodistes. I no pel fons, sinó per la forma. Mira, m'he permès fer una recopilació dels comunicats de premsa que va enviar govern el dia 16 de novembre.
Que és després, quan es va fer l'adjudicació.
Exacte.
Però no es va dir en
no
aquell
es va
moment.
Dir, però aquell dia... Els periodistes que van cobrir la roda de premsa van, per exemple, escoltar temes importants com les modificacions de freqüències al transport públic. Recordem que en aquella època, doncs, hi havia una important saturació en les línies de bus nacional, però després també moltes coses, home, que no dic que no siguin dins del seu àmbit important, diverses contractacions d'obres públiques i adjudicacions d'obres públiques que es van decidir aquell dia i es van anunciar aquell dia, i curiosament l'activació del portal de transparència. Curiosament. I en canvi, aquell dia, ho hem sabut ara fa unes setmanes, concretament crec que el 23 de gener, per ser més exactes, es publicava al BOPA l'adjudicació de la concessió de la construcció i de la posterior gestió de l'heliport nacional a la Cau Vella, com tu deies, a la Unió Temporal d'Empreses formades per Elian i Helicòpters del Nord.
I per què no es va informar en aquell moment?
D'aquell acord de govern no es va dir res aquell dia. S'ha trigat 2 mesos.
Hi ha algun motiu?
Doncs la veritat és que Jordi Gallardo se li va preguntar. I home, jo crec que la resposta la va donar i... Bé, no acabo... A mi, sincerament, molt convençut no em va deixar.
El 14 de novembre hi ha un informe favorable de la intervenció general per a l'adjudicació de l'oferta presentada, amb l'observació que un cop negociat el contracte caldrà fiscalitzar-lo abans de la seva signatura. Faig una aturada en aquest punt, perquè és cert que l'adjudicació, doncs, té l'informe favorable el 14 de novembre, i llavors aquella setmana, doncs, el govern d'aquella setmana és quan el govern aprova l'adjudicació, però, com he llegit aquí, doncs, amb l'observació que un cop negociat el contracte, que és la part o la fase que ve posterior a l'adjudicació aprovada pel govern, doncs cal analitzar i cal aprovar el contracte final que s'estableix entre l'empresa o la societat guanyadora, en aquest cas la UTE, i el govern. No hi ha cap requisit legal respecte al moment en què s'ha de publicar aquesta adjudicació. Cap ni un. Per norma, normalment el que passa pel Consell de Ministres, d'una setmana per l'altra es publica el BOPA, a no ser que sigui un decret o una informació urgent que fins i tot l'endemà es pot dur a terme algun tipus de BOPA extraordinari. El requisit és que s'ha de publicar. No que s'ha de publicar ni a la setmana ni a l'endemà. Evidentment, el que s'ha de fer és publicar-ho.
I el que també sobta, i sobretot li va sobtar Pere López, que per això també l'escoltàvem indignat, és que pel mig hi va haver-hi una sessió del Consell General en què es va estar debatent sobre si calia o no tirar endavant aquesta infraestructura. Quin era el debat aquell dia? I en algun moment es va parlar que l'adjudicació ja estés feta?
Més concretament, va haver-hi, primer, una bateria de preguntes escrites sobre l'heliport. No es va dir res de l'adjudicació. Posteriorment, va haver-hi una sessió de control a govern de preguntes orals, López Gallardo, i tampoc es va dir res. I encara més, arran d'aquesta sessió de preguntes, arran d'aquesta pregunta, el PS va presentar una moció instant al Consell General a demanar l'aturada del projecte, que no es fes res més, fins a que estigués convocat o composat el nou govern. I en aquell debat, cert, el senyor Gallardo va intervenir només per al·lusions en un moment del debat, però tampoc des de la majoria es va dir, entenent que fins i tot potser no ho sabien, perquè a la roda de premsa Gallardo va venir a admetre que ni la síndica ho sabia, que estava adjudicat a l'heliport. Va tenir fins a 3 oportunitats. I home, que es digui que no li van preguntar exactament està adjudicat l'heliport, com més o menys ha vingut a dir, home, tampoc cal que et preguntin directament.
Això és el que va dir, crec, el portaveu de govern, no? Que no havien respost.
I el senyor Gallardo. Primer el portaveu del govern, el senyor Marquina, i després, el dia següent, el senyor Gallardo amb la mateixa tònica.
Bé, en primer lloc, perquè mai se m'ha demanat. A cap de les preguntes que va fer el senyor López en sessió de control, ni prèviament a les preguntes escrites que hi va adreçar al govern, es demana en quin punt està l'adjudicació. En cap moment. Es fan preguntes sobre certificats del concessionari, sobre els motius del que ell entén que és una desviació, es fan preguntes sobre abastiment de combustible, es parlen d'altres coses, es demanen d'altres coses, però en cap moment es demana en quin punt està un cop, cuidado, el període d'exposició pública del plec de bases acabat. Si el senyor López hagués demanat per escrit o oralment al ple en quin punt està el projecte, haguéssim dit que hi ha hagut una adjudicació, que no vol dir que ja s'ha tancat el procés, perquè com deia el plec de bases, després de la publicació hi havia d'haver-hi una adjudicació i una negociació del contracte. Per tant, no es diu perquè no se'n demana, no perquè no es vulgui amagar res.
Aquest és el debat sobre la forma en què s'ha portat a terme aquesta adjudicació. Recordem que és un projecte que ja porta ben bé la meitat de la legislatura, una mica més, bueno, en marxa, no? Des de...
Ja parlarem de l'heliport.
Fa 10 anys i més que en podem parlar,
sí,
però
sí.
De la ubicació de la Cau Vella, decidir què es faria la Cau Vella, després
sí.
Convocar el concurs, després esperar l'adjudicació, ja es portava molt de temps. I aquesta ha estat la forma final, podríem dir la traca final. Del contingut també, sobre el contingut també hi ha hagut debat.
Per explicar-ho, el plec de bases, ja ho establia així, contempla diversos escenaris. L'escenari, flors i violes, la instal·lació funciona perfectament i el gestor guanya diners i tot això, i l'escenari, allò que es diu fiasco. La instal·lació té pèrdues... En aquest últim cas, el plec de bases ja establia que el govern es comprometia a indemnitzar l'empresa gestora amb a un màxim del 75% del cost de construcció. Com que el cost de construcció està fixat en uns 10 milions d'euros, aquest màxim, i així surt reflectit al BOPA, és de 7,5 milions. Gallardo, el ministre Gallardo, el que va explicar a la roda de premsa és que sí que és cert que ara s'ha pactat un avançament de part d'aquests diners, de fet, és el que surt reflectit al pressupost, 5 milions entre 2023 i 2024, i si l'empresa té pèrdues, doncs no haurà d'anar-los tornant. Bé, és una mica complicat, perquè el que s'acaba pactant és que el govern es compromet a fer front a 250.000 euros de pèrdues anuals. Per tant, si l'empresa només té 150.000, li ha de tornar 100.000. Bé, la idea és que si la infraestructura, doncs, funciona bé i no va tenint pèrdues, doncs el govern haurà d'anar recuperant part d'aquests diners que avanci. I en el pitjor dels casos, almenys pel que es va explicar, al final d'aquests 30 anys el govern recuperaria l'import i només hauria de pagar un màxim de 7,5 milions.
I per la part del PS, crec que tampoc no els satisfà aquest plec de bases ni la manera, o sigui, aquest sistema, no? Que de fet també era el perquè de dir deixem-ho aturat perquè estem a les portes, no oblidem, doncs, de que les acaballes de la legislatura, les portes d'unes eleccions, no val la pena que ara fem aquesta adjudicació a última hora i deixem-ho per més endavant. Per què no li agrada al PS?
Al PS, principalment, el que es va mostrar molt crític és amb el que ells consideren un sobrecost. Cert, inicialment, i el plec de bases així ho establia, el pla que tenia el govern amb l'heliport era una instal·lació d'uns 4 milions d'euros. El projecte que ha presentat l'empresa, segons es va explicar, incorpora diverses instal·lacions o millores en les instal·lacions, també un canvi d'ubicació, que havien fet que el cost final del projecte, també, evidentment, marcat per una conjuntura d'inflació i de preus disparats en els materials de la construcció, que arribava als 10 milions. Llavors, és una de les coses que es critica des del PS és que de cop i volta ha passat a costar 4, a costar 10. Bé, hi ha per un costat les crítiques del PS i les explicacions que es van donar en la roda de premsa explicant cadascuna de les partides del projecte, quina era la previsió inicial, quina era la previsió final, també una mica explicant en els casos on hi havia més pujada de preu el per què, per exemple, la voluntat de que un exemple, de que en comptes d'un simple bar petit hi haurà un restaurant. Bé, i això, en certa forma, el govern ho entén, perquè al final la instal·lació, més enllà dels ingressos que generi aeronàuticament parlant, també ha de tenir, i això està contemplat al plec de bases, que es puguin fer una sèrie d'activitats que, més enllà d'aterrar i volar helicòpters, permetin l'empresa tenir ingressos.
Al projecte inicial hi havia també un hotel, que això es va quedar descartat.
Sí, però admeto que la roda de premsa del tot allò, un no rotund de això no es farà, el ministre Gallardo no va dir.
En l'anàlisi previ que vam fer amb la legislació actual se comunica que, malgrat pot agradar o no pot agradar, a mi personalment ja li dic que m'agradava i molt. Però no és una qüestió de si agrada o no agrada, és una qüestió de si es pot fer o no es pot fer. I amb la legislació actual no es pot fer. Per tant, queda descartat. Es poden fer d'altres activitats, sempre i quan tinguin el permís, evidentment, tant del comú com del govern. Però aquesta, a dia d'avui, no. El que pugui passar d'aquí 30 anys jo no li puc garantir, entre altres coses, perquè no estaré, segurament. I a més, el que avui sembla impossible, d'aquí 5 anys pot ser una realitat, una possibilitat.
Això ha estat el capítol final, o no,
o no. Jo crec que no.
De l'heliport nacional, però recordem que els seus inicis també ja van ser delicats, perquè una de les o el primer projecte ferm que hi va haver va ser el Patapou, recordem, fa una mica més de 10 anys.
Anem a dir-ho clar, el primer projecte de l'era moderna.
De l'era moderna, i dic que seriós, recordem, perquè hi havia una adjudicació ja feta, també.
Correcte.
Que també era l'empresa Liant, però en aquell moment amb una unió temporal amb Cat Helicopters, que era el projecte que s'havia de fer al Patapou i que al final es va aturar. Diuen perquè un dels informes aeronàutics va dir que potser hi havia algun petit problema. Tu recordes, Gabriel,
si no
sobre aquesta qüestió?
Va haver una gran oposició ciutadana.
Això també.
I sobretot, la ciutadania deia compte que aquí cauen rocs. Que aquí cauen rocs.
De fet, un dels arguments també esgrimits per aquesta oposició ciutadana, sobretot del Comú d'Andorra la Vella, en aquell moment, amb una plataforma que el portaveu era el notari Isidre Bartomeu, i deien que el pla patien sobretot el pla d'evacuació, perquè aquell projecte no tenia accés rodat. Per accedir a l'heliport s'havia de construir un giny mecànic que hi accedís, i deien que allò podria dificultar un pla d'evacuació. En tot cas, després de mesos de molta pressió ciutadana, el govern va dir que un dels informes havia posat algun petit però i que, per tant, decidien tirar-lo enrere.
Casualment, després de molts mesos, sí, que el govern defensava el projecte.
Exacte.
Van canviar el solar pel l'UBAC i van voler fer-ho a la Comella, recordem. Després van voler fer-ho a la Tresoles, entre Escaldes i Encamp.
I allà també van trobar més oposició ciutadana, oposició també del propi Comú d'Escaldes, en aquell moment, i del mateix color. I al final, doncs, el cap de govern, que hi era Xavier Espot, va dir que si no era amb l'aprovació del Comú d'Escaldes, que no ho tiraven endavant.
A dia d'avui no ens consta que existeixi aquest aval o aquest vistiplau, i per tant, si no existeix aquest aval o aquest vistiplau, el govern no farà l'heliport a les Tresoles. En certa forma, la última paraula la té la plataforma que es va constituir per anar en contra, doncs, de l'heliport de les Tresoles, perquè és un compromís que vam assumir.
I llavors, doncs, es va decidir, doncs, obrir una mica més el ventall, es van treure restriccions com, per exemple, la de l'alçada, perquè fins a aquell moment hi havia un límit de metres damunt del qual s'entenia que no era possible fer aquesta instal·lació. Evidentment, aquest límit queda sobrepassat a la Covella, i finalment, doncs, es van fer diverses propostes, em sembla que dues de la Massana, perquè l'altra també era a Beixalís, i es va acabar dient, doncs, es fa a la Covella. Algú pot dir, casualment, al costat de l'estació d'esquí. Casualment, un lloc idoni, doncs, per exemple, per un hotel. I després caldrà veure si realment és tan útil pel desenclavament del país. Perquè jo, un dels dubtes que tinc és quant pot costar. És a dir, si jo sóc un ciutadà de peu, realment podré fer servir aquest heliport per venir i marxar? Quant em costarà?
La pregunta és, qui farà servir aquest heliport?
En teoria sempre s'ha dit que s'ha d'intentar fer línies amb connexió, doncs, amb grans ciutats com Barcelona, com Tolosa, però al final jo em pregunto, a quin preu tindran aquestes línies? Serà per, no crec que sigui per la gent de peu.
En tot cas, doncs, aquest és el darrer capítol de la història de l'heliport nacional, però no podem dir que sigui l'últim.
No, és un capítol que acaba allò com a les sèries de televisió, To Be Continued.
Moltíssimes gràcies, Gabriel Pérez, per haver-nos explicat i posat una mica de llum amb el que ha passat en aquesta adjudicació de l'heliport nacional. Fins la propera.
Fins la propera.
Això ha estat l'Altaveu a Fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons, i ha comptat amb la col·laboració del company de l'Altaveu, Gabriel Pérez. La setmana vinent tornem amb més històries.